Jofre Mateu, com estàs?
Molt bé, què tal? Molt bon dia.
Jordi Ferrón, ben tornat.
Què tal? Moltes gràcies, molt bé.
Àlex Delmas.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Tenim coses, eh, per parlar.
I la importància de tenir un jugador que els... O sigui, tenir algú de staff tècnic que els jugadors se'l creguin. Moltes vegades el tenir una persona que hagi sigut el jugador, que tu quan et parlen tinguis aquest respecte perquè l'has vist jugar i dius, hòstia, aquest tio sap del que m'està parlant. Més allà de la figura d'un entrenador que, evidentment, sempre el respecta, no? Però jo crec que serà favorable, i més en un Barça, que potser amb la marxa d'Íñigo Martínez li falta aquest líder que li doni templança en alguns temes una miqueta esportius i extraesportius. Jo crec que pot ser una molt bona incorporació.
A mi també m'ho sembla. A més, un Tiago que coneix la casa i que probablement no només vingui perquè té bona relació amb Flick, sinó perquè té ganes d'estar aquí, no? És un club que li agrada, una ciutat, això, diguéssim que és un extra més perquè t'impliquis, no? I a mi em sembla una bona notícia, tant de bo la cosa funcioni.
Per cert, ja que heu estat futbolistes, de la taula sou els únics, vosaltres tres, els que heu estat anys jugant a futbol i, a més, Jofre, Jordi,
home, jugant a futbol,
primera divisió...
Jugant tots, però...
Sí, però vull dir, a primera divisió, sí, sí, nivell, com a professionals de futbol, haureu patit lesions i tal. Gavi continua amb un tractament conservador, que en principi el lligament el té bé, que és el que més podia preocupar, i entenc que és el que primer va espantar, no?, que pogués tenir alguna cosa al lligament, i està bé. De fet, està millor que l'any passat del lligament del que el van operar, però té com aquestes molèsties que li ha passat a altres jugadors. Abans a la redacció recordàvem el cas d'Alexia Putellas. Sí. Què hi ha de psicològic, què hi ha de físic? Ho heu patit vosaltres també, allò que us operen i quan tornes a jugar no acabes de tenir bones sensacions?
Jo no he tingut lesions, però he tingut jugadors i jugadores, companys i sobretot jugadores que han patit de genolls, i és fotut, eh? És fotut perquè tens l'alta mèdica, ara s'allarga més, abans eren 6
sí,
mesos,
ara es va molta prudència.
Ara en són 10 o 11, però encara
que
així...
Que també està bé.
Sí, sí, tens l'alta mèdica, però les sensacions de jugar les agafes en 6-7 mesos més. La gent t'exigeix des del principi que vagis. Tu vas més fort del millor del que hauries. I qualsevol ensurt que tens en aquest genoll, per experiència, s'ha de tractar amb molt de cuidado, perquè a la que passa un any o dos que no tens problemes, tot va fantàstic, però s'ha d'arribar a aquest moment on tens aquesta estabilitat.
Sí, jo, tan greu com la de Gavi, no? Jo vaig tenir un genoll, però no vaig arribar a trencar-lo. I és veritat que costa que desaparegui el dolor. No és una situació còmoda, perquè hi ha moments que ja tens aquesta alta, però tens algun gest, alguna cosa que et torna a recuperar una mala sensació. Jo recordo la semi de l'any passat de Copa del Rei, que Gavi no la juga, està ben escalfant. Jo crec que Gavi anava a ser titular i no la juga perquè té molèsties ja, no?
La semifinal contra...
A l'Atlético, al Atlético de Madrid, no? Sí. La de Copa. I a mi em sembla tot i que amb Gavi s'ha sigut molt conservador, per com és ell, hi ha hagut algun moment que segurament hagués hagut de parar.
S'ha hagut de frenar. Sí. És possible, perquè té un caràcter ansiós i que té ganes de jugar.
És que això ho lligo amb el que explicava l'Adrià fa unes setmanes, que aquesta temporada per Gavi és capital. Mm. I aquesta punt d'angoixa que se li pot generar, ostres, s'haurà de saber portar molt bé.
És extremadament jove.
Sí, això. Sí.
I és que han començat tan joves aquests futbolistes, sí, sí. Però, que ara sembla ja que siguin veterans i tenen 20-21 anys, quan són tan joves.
Quan es lesiona era un jugador top.
I situacions sí que tens, que acabes l'entrenament i tothom acabem l'entrenament, anem a fer el que hem de fer, el tractament, i veus els jugadors que se'ls infla el genoll moltes vegades a l'inici, carregats de gel, tenen unes rutines diferents que psicològicament també t'afecten una miqueta. El problema que podem tenir qualsevol, hòstia, un doloret, tu te'l prens una miqueta més... amb més importància, s'ha d'anar amb molta calma, amb molta cura, perquè el passar una temporada sencera sense tenir problemes és quan et dona la llibertat de poder gestir.
Sobretot la psicosi. Jo he tingut altre tipus de lesions, no de genoll, però sobretot netejar el cap, no? La psicosi. És a dir, el futbolista passa una època on està més pendent de les sensacions quan està jugant que no el que ha de fer en el joc, no? I necessites un temps per oblidar-te absolutament d'això i centrar-te en el joc. Això jo crec que és el més fotut. Crec que Gavi ja havia arribat a aquest punt, però ara si torna a recaure... A veure, per sort, Gavi...
No,
jo crec que...
Recaure no recau. Això
no.
Perquè el lligament el té bé.
És a dir, si torna a tenir dificultats aquí...
De moment,
li pot venir...
conservador i esperar que vagi bé.
Doncs esperem que vagi bé, perquè si no pot ser un condicionant, sobretot de ment, eh? De ment per tornar a netejar i tornar a ser el Gavi que coneix.
A més, és un jugador molt important, eh? Pel caràcter, molt. Per les diferents posicions que pot ocupar al camp i per la qualitat que té Gavi. Hem parlat de Gavi, però estem pendents
sí,
de Jong.
És que hem centrat tot en Gavi, però de Jong també estem pendents perquè ha tornat...
Hem centrat tot en Gavi perquè possiblement ens preocupa més Gavi que de Jong.
Home, perquè és important, òbviament, bueno, perquè de Jong té una petita molèstia, Frenkie?
Lo mío es menos.
Yo estás estoy... bien tú, Frenkie?
¿Qué pasa? Que yo estoy muy cansado por... por mi niño pequeño, estoy durmiendo más bien poco. Estoy durmiendo poco, estoy muy cansado y está muy difícil porque... Yo qué sé, cuando no duermes estás más lento.
¿Más?
Los músculos están mucho más difícil también. És complicado, va.
És complicat, sí. Hem de dir que la Federació Holandesa va fer un tuit simplement informant que Frenkie de Jong no estava en condicions de jugar el següent partit. Va tornar cap a Barcelona, pel que ens diuen des del Barça, són petites molèsties sense massa importància. Avui ha anat a la ciutat esportiva a fer una mica de tractament, així que veurem com evolucionen els propers dies. En principi no hi ha preocupació amb Frenkie de Jong. Al final, a nivell esportiu queda minimitzat, diguem-ne, l'impacte, perquè el Barça ja ha guanyat la Lliga Montjuïc, però no és el mateix jugar a Montjuïc que jugar al Camp Nou, eh? I no és el mateix jugar al Camp Nou amb 20.000 espectadors que poder jugar al Camp Nou amb 90.000. I és un punt afegit, eh? Surts amb avantatge o desavantatge.
Fa dies que estem ignorant això perquè no ens queda més remei i realment li donarem més mèrit el dia que ja tornem al Camp Nou al que ha fet l'equip, perquè bueno, el Camp Nou és un factor bastant important a favor de molts de partits i fa massa temps que no ho estem disfrutant, no? Però, en fi, és una cosa més a apretar. M'imagino que Hansi Flick no
està massa... És que és tan important que, ho deies tu a l'editorial, el propi Hansi Flick reconeixia obertament que per ell canviaven les coses, que li havien dit no,
a
partir de tal mes estarem allà. Doncs ho veia com un incentiu per l'equip.
I tu creus que això sí que preocupa, eh? Hansi Flick, jugar o no al Camp Nou?
Jo no ho sé perquè no m'ho ha dit, però no tinc cap dubte, perquè prepares el partit segurament amb moltes similituds, però el primer, que els jugadors el dia que tornin al Camp Nou hi haurà molts que li faltaran mesures.
I per lo que és...
I després el
per lo que és jugar al Camp Nou...
De visitant...
I el que és jugar a Montjuïc, que jugar a Montjuïc a dalt, més fred, una distància una miqueta més obert, no és aquest caliu d'un gran estadi. Jo crec que esportivament es nota moltíssim. El que passa que l'any passat Flick doncs, va fer màgia i el Barça, doncs, els temes esportius van solucionar tot el de més. Però per un jugador es nota moltíssim jugar al Camp Nou. Jo crec que és millor jugar al Camp Nou amb 20 i pico mil que no a Montjuïc. Almenys les experiències que tenia jo a Montjuïc...
Com a futbolista, creus que és millor pel Barça jugar al Camp Nou amb 20 i pico mil que a Montjuïc amb 50?
Jo veia un estadi molt fred.
Però jugar al Camp Nou...
Tu hi has jugat.
Sí, sí.
Tu has jugat a Montjuïc, has jugat al Camp Nou, i a més, hi heu jugat, i tu també, Jofre, com a local i com a visitant.
Jo com a visitant.
El que passa, Jordi, que recordem que jugar al Camp Nou amb 27.000 implica no que estiguin repartits per tot l'estadi, sinó que hi haurà mig estadi buit. Si s'ompliria la tribuna i s'ompliria un dels gols.
Jo veig molt fred el tema de l'estadi a dalt. Ho trobo molt fred. Jo crec que canviarà moltíssim per el Barça quan pugui jugar al seu estadi, encara que sigui amb menys gent.
El que passa és que... Paciència, perquè...
Va per llarg, no? El que passa que ara l'equip ja està habituat a Montjuïc. Jo crec que això la pot fer baixar aquesta fredor que diu el Jordi, que és certa, eh? Només per afegir coses noves al que han dit ells dos, que és, per mi és vital, és una dificultat afegida per l'equip. L'any passat l'equip volava, però a nivell de referències. I tots els jugadors ens movem moltes vegades per referències. Referències del propi camp, el tipus de gespa... Hi ha molts detalls que per al futbolista són importants i jugar en un camp o en l'altre no és el mateix. És a dir, tenir les mesures preses, poder tenir doncs, aquests punts de referència dels quals us dic. Bé, tenir tot, fins i tot la visualització prèvia del partit és molt diferent si tu saps on jugaràs, si tu estàs habituat a que si no saps on vas. Per tant, jo crec que no és un tema que decidirà el partit, però sí és una dificultat afegida, sens dubte.
També et dic que, com a visitant, anar al Camp Nou, amb el Camp Nou ple, és evident que se't fa molt gran i que, si no estàs habituat a jugar a aquest tipus de partits, pesa. I, a més, a dintre del camp, és un camp que sempre et sembla que és molt gran. O sigui, que no abarques, no? I ells et fan córrer molt i no abarques, no? Si ets el visitant, però Montjuïc encara més. Montjuïc és un camp que et sembla que no s'acaba mai, eh? Perquè, a més, com que hi ha aquestes distàncies amb la grada i tal, és enorme, Montjuïc. I moltes vegades que jo he jugat de local, els visitants agraïen, però, clar, amb aquest Barça no ho agraeixes, perquè comença a pedri a fer voltes i és que no l'atrapes ni una.
Vau veure el partit de la selecció espanyola ahir? Sí. I què? Perquè hi va haver moments que semblava el Barça, eh?
Hostial.
Sí. El tiqui-taca del gol de Merino, el 0-2, sí. Segons. És descomunal.
Li surt bé a De La Fuente ficar Merino de nou, eh? Quin geni, De La Fuente, és boníssim.
És que realment, és que el tema de la selecció espanyola ara mateix traient dos o tres posicions que tens un equip que podria ser top en qualsevol, equip titular. Tu i Mendy, una llàstima que no estigui a la Lliga Espanyola.
Els diferencials són Pedri i Lamine Yamal.
Sí, sí, no, però amb molta diferència, lo de Pedri. Jo vaig demanar disculpes per dir en el seu moment que Vitinha estava molt bé, que però el Pedri està donant uns recitals.
És molt diferencial.
Disculpes, no?
També perquè...
Sí, sí, perquè vaig dir, jo estava fora, el veia de tant en quant, dic, hòstia, no, és que Vitinha està molt bé. Tu i Mendy molt bé, també.
Jugar amb Tu i Mendy darrere és una altra cosa.
I que ahir no va jugar Fabián, i Pedri va jugar com...
On ha de jugar.
De fet, mira, obrim el... de la Masterclass, no?
Del Masterclass.
Gràcies, Lani.
Del Masterclass.
Està bé que se't vagi el cap amb els noms, és que et fas gran, eh?
No, però cosa meva a mitges. Ah. Vam rebre un tipus d'ajuda artificial, diguem.
Sí, de xat, GPT.
Ah, és veritat, és veritat. Sí,
sí.
Ens va proposar...
Ja, és que la tecnologia està per utilitzar-se al servei de l'ésser humà.
Ens va proposar aquest nom, entre molts altres, però ens va agradar del Masterclass.
Molt bé, molt bé.
No, la joguina pel Flaqui va ser tremenda. Aquell dia ens ho vam passar bé, la
reacció. Sí, va ser divertit. Hi havia noms divertits i curiosos.
Sí.
Sobre Pedri, no?
Sí. Hi ha tres punts que vols destacar, veient el Pedri d'ahir amb la selecció i també d'aquests primers partits amb el Barça.
El primer és aquest, el que comentàveu. Per mi és clau per veure aquesta nova dimensió de Pedri. Pedri era un jugador de primer nivell, però jo crec que s'ha convertit en el millor migcampista del món amb el canvi de posició. Això ho havíem vist en el Barça, és a dir, és Flick qui ho fa, no? Recordeu que amb l'arribada d'Olmo, Olmo passa a jugar a la mitja punta i ell passa a jugar de 8, i és una posició que li va de meravella. I a la selecció no ho estava fent, com dèiem, però la baixa de Fabián ha fet, ahir ho deia el Bruno, el carrusel i tal, doncs ha fet que Merino, aprofitant que també en l'Arsenal jugava més avançat, passés per davant i Pedri torna a jugar de 8. I aquests dos partits han estat fabulosos. Per què és clau això? Perquè ha pujat en participació, simplement per això.
Ha pujat molt?
Ha pujat moltíssim. Si agafem les dades en Lliga, per exemple, fa dues temporades, la 23-24, ell feia 48 passades per partit de mitjana. La temporada passada, que ja va jugar de 8, va pujar fins a les 64 passades per partit. I aquest inici de temporada... ja estan les 92 passades per partit.
I el joc del Barça, i també ahir el de la selecció, passa per Pedri.
Passa per Pedri per la posició, perquè el mitja punta, òbviament, juga més a l'últim terç de camp i rep menys. En canvi, de 8, reps molt més.
Això ha sigut un encert seu, també, perquè també recordem que Pedri, d'inici, no estava tan còmode en aquesta posició, sí, però sí, amb més participació, més li agrada.
Sí, sí. El segon punt que vols destacar és ha millorat a l'hora d'interpretar el tempo del partit i la distribució de pilota.
I els recursos que té. És a dir, és un jugador que té passada en curt, té passada en llarg, té regat, té conduccions, però el millor de tot és que sap utilitzar-la quan toca. Té un 90% de fiabilitat, és a dir, falla molt poques passades. I l'hem
90%
vist...
de fiabilitat?
Sí. Aquestes dues últimes temporades, en la posició de 8, el seu promig és de 90% de fiabilitat. Però sobretot la presa de decisions, és a dir, l'hem vist conduir moltes vegades, aquell gol davant de l'Atlético de Madrid, que condueix i l'acaba marcant, quan té espai, però quan no, toca, se'n va, quan no fa un canvi d'orientació, quan no fa aquesta volteta que diu el Jofre, i després té una ascendència sobre la davantera que no té cap altre jugador. A mi em recorda molt a Xavi Iniesta de la seva època. És a dir, si la Min li fa una desmarcada o Lewandowski i ell considera que no és bona, no li passa. Hi ha altra gent que no té aquesta ascendència com perquè fa una desmarcada a Lewandowski i dir, no te la passo. Ell fa la volteta i continua jugant. Per tant, el tempo, la distribució i els recursos és meravellós.
A mi em fa molta gràcia una cosa, que és que Pedri a vegades veu una desmarcada molt bona, la veu tard, i el tio aixeca la mà en plan demanant perdó.
I segueix conduint.
Sí, sí, perdó. I segueix conduint. I és increïble. És a dir, com tens l'habilitat de demanar perdó mentre segueixes conduint i pensant? És d'un cervell increïble.
Perquè tenia aquestes dades de fiabilitat amb les passades arriscades. No és que vingui a rebre i jugui al costat. No, és que moltes vegades filtra pilotes, és que les fica per sobre, és que la sobrebanda, és que en canvi d'orientació...
I amb el que corre,
dificultat.
Jordi, amb el que corre sense pilotes. Aquesta és la dificultat.
I sobre cansat, que no les espera. No, no. Una passada com ha crescut aquest jugador, que ja de per si sempre ha sigut boníssim, però és el que ha donat endavant impressionant.
Per tant, més participació de Pedri, 93 passades per partit aquesta temporada, quan fa dos anys en feia unes 48.
Ho ha duplicat.
90% de fiabilitat en la passada i més decisiu en les accions d'àrea.
D'últim terç. El millor de tot és que ell ha endarrerit la posició sense perdre pes a l'últim terç. Jo crec que això és una cosa que era impensable. Ahir fa dos gols.
Una assistència.
Ja porta un gol en aquest inici de temporada. La temporada passada són 6 gols i 8 assistències, quan la 23-24 eren 4 gols i 5 assistències, per tant menys, jugant de mitja punta. És a dir, ha fet tot això però a més no ha perdut pes a l'últim terç de camp, sinó encara més, perquè ara l'estem veient xutant més.
I la regularitat, crec que era Mundo Deportivo, llegir l'altre dia, que ha jugat 74 dels darrers 75 partits entre Barça i selecció. Sí. Ha tingut minuts.
74
dels darrers 75, només se'n va perdre un per gastroenteritis.
Hem de tocar molta fusta amb això, sí, sí. Hem de tocar molta fusta, no només per decisions, sinó...
I això,
et toco el cap.
Perquè vulgui seguir en la mateixa dinàmica, perquè això és molt difícil de sostenir.
A part la importància que té tenir una... O sigui, també... Pedri sí és el mitja punta i el nou és Oyarzabal, que per posició Pedri no és com Merino, que arriba molt bé a posicions de davanter i arriba molt bé rematades. Pedri és més de construcció. Si tens un nou que desapareix i Pedri també li agrada venir a rebre, al final es queda un buit que jo crec que a Pedri li ve molt millor estar per allà baix i tenir un davanter i un jugador que arriba més... Sí, exacte.
Jordi, has demanat perdó per haver dit que Vitinha era millor que Pedri, però el Bruno Alemany, ahir al Carrusel Canalla, apropa't al micròfon, Bruno encara mantenia... que Vitinha, per tot el que ha fet aquesta última temporada, està per sobre de Pedri.
Què tal? Sí que sí. A veure, el que vaig dir és que la temporada 24-25 de Vitinha a mi em sembla més completa que la de Pedri, però no que sigui millor jugador. Per mi Pedri és millor futbolista.
Quins migcampistes hi ha?
No, pregunta-li directament. Tu tens ara un xec en blanc i pots fitxar a Vitinha o a Pedri?
Pedri.
Vale, doncs ja està.
La
sintonia...
És el millor migcampista del món?
Per mi sí, clarament. És veritat que si Rodri està al seu millor nivell, el nivell que havíem vist de Pedri, del Rodri pilotador, era un migcampista que ho controlava absolutament tot, del nivell de Pedri. Però, clar, no sabem com tornarà. McAllister, el del Liverpool, és un tros de migcampista també bestial. Hi ha molt bons futbolistes, però per mi ara mateix Pedri està clarament un esglau per sobre de la resta.
Ja, per mi hi ha dues coses que són bastant claus. Una és que el nivell del futbol actual ens posa en evidència que hem d'estar molt contents, perquè dius, ostres, Turquia, cuidado, que són molt bons, Indri, no sé què.
0-6.
El partit que has de dir, aquest partit toca, és que ni la veuen. Perquè, per tant, no, en escenari, per exemple, Fermín, que és veritat que pots fer diners i tal, però te vens a Fermín perquè mos de pasta. Acaba venint un que també de costa pasta, i no valdrà tant, perquè no ho sentirà tant i no serà millor. És qüestió de tenir paciència i posar-los, com estem fent, i realment amb molta sort. I dos, el repte que té el Barça per davant és heavy, perquè tens els millors i són molt joves, els de mantenir molt temps amb molta gana. S'ha de fer molt bé la cosa, perquè podem disfrutar-ho molt, però s'ha de fer molt bé.
Però hi ha un apunt aquí que juga a favor nostre, el sentiment.
Que són d'aquí, no? Que són del Barça.
Pedri no, això, no és de la Masia, però... Això...
Després, a mi, deixa'm afegir una cosa, que és que, a part de tot el que vam veure ahir amb la selecció i tal com va jugar, hi ha un combo, que és el combo Pedri més Lamine, que el té el Barça, no el té cap altre equip del món, i és el més potent de l'actualitat.
És curiós, perquè ahir Lamine no va marcar, va tenir moltes ocasions. El Bruno ho deia, no?, que tu mires els gols de Lamine i sempre són golaços, igual s'ha d'acostumar a marcar gols normals, també. Però Álvaro Benito, després del partit del Carrusel Canalla, deia que creia que havia estat un dels millors partits de Lamine.
Para mí, buenísimo. 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 Hay que hacérselo sentir así al jugador, porque él ahora mismo estará solamente pensando... Normalmente cuando eres jugador puedes hacer 20 acciones buenas, pero si haces dos que fallas, que tú piensas que con tu nivel no debes de fallar, esas son las que le estás dando vueltas después al partido. Es un poco la condición humana, ¿no? Yo creo que todos somos un poco así, que nos centramos más siempre en los pequeños aspectos negativos que en los grandes positivos, pero todavía es joven y el labor del entrenador, si ha percibido eso, que yo he percibido, que no lo sé si será cierto, es hacerle ver que lo que ha generado es increíble. O sea, que ha hecho un partido muy bueno, buenísimo. Bueno, que ha tenido dos acciones que él debe definir mejor, sin duda, pero es que hay que centrarse más en lo positivo que en lo negativo. Yo creo que en el fútbol y en la vida.
Ho compartiu, que Lamine Yamal ahir va estar fantàstic?
El partit va ser genial. Tot el que feia de desequilibri i sobretot el que provoca les ajudes dels demés és que provoca que el lateral estigui sobre, que l'interior... tingui que baixar per dintre, que el pivot de costat s'hagi de provar i que el central estigui més a prop. Provoca un espai a l'altra banda impressionant. Si parlessin de Lamine Yamal com a un nou killer, que és la seva funció és fer gols, diries, ostres, ahir no va marcar. Però és que no és la seva millor virtut. I tot el que va generar ahir és que ell t'atrau a 3-4 jugadors de l'equip rival. Per mi va ser un partit fantàstic.
Sí, i el que provoquen el rival, és a dir, l'enfonsa i li dona aquesta... A la primera part, en 40 minuts, havien fet un 6 de 7 regats. És a dir, de 7 regats, a 6 s'havien anat. Llavors tu ets el rival i què fas? Vas endarrere i dius, aquest no li entro, per tant, comença a provocar una de coses. I jo, en relació al que deia l'Àlvaro, jo crec que aquest és un dels grans riscos que té el Barça. Crec que ens estem obsessionant a demanar-li a Lamine més gols del que fa. I per mi, el millor que té Lamine és el peu de l'assistència del general joc. És a dir, si fa gols, molt millor. Però a mi ja m'està bé el Lamine que tenien. Però, és a dir, la gent està demanant que vagi a 25 gols.
Però potser li demanem perquè té ocasions per fer gols.
Sí, però que no perdem l'altre Lamine.
No, no, clar, evidentment.
Que no perdem, perquè ell és moltes vegades la pausa de l'últim terç.
Genera ocasions per portar molts més gols dels que
fa. Va fer dos o tres passades, una de les seves exterior a l'espai.
Jo últimament l'estic veient que de cara a gol està millor. Sí, sí, sí. Però entenc el que diu l'Álvaro, perquè un jugador, i crec que especialment els que són tan diferencials, si tu els expliques al final del partit que has jugat molt bé perquè has generat moltes coses que als companys li han anat molt bé, te dirà, vale, moltes gràcies, però això no els satisfà gaire. És a dir, el que vols és deixar una mica de segell en el partit, però és que jo crec que el va deixar ahir. Sí, sí, independentment d'aquestes...
Sí. Un moment, és que clar, tenim un estudi nou.
Petitó.
I aquí és la que s'ha acostumat. Bruno, no passa per darrere.
S'ha perdut,
aquí,
s'ha perdut. S'ha perdut.
No, no pateixis.
No hi ha sortida.
Et veuen els oients per la càmera.
Si atreveses el pladur, si atreveses el pladur,
no, és que si almenys la part de darrere fos transitable, però és que tampoc, està tancada. És
que m'hauria d'explicar el cartell de cul de que no hi ha sortida.
L'Helena la sap
preparant. Diguin, no, no es pot posar per darrere del plafó.
Ha anat i a tornar.
No, és que ha xocat contra el plafó.
Això s'ha gravat? Això s'ha gravat?
No?
S'ha vist com el Bruno passava, intentava passar per un lloc, després per l'altre, i al final per darrere, si no passa res, Bruno, naturalitat, que tampoc estem fent un programa de tele. La ràdio s'està emetent en digital, però no és un programa de tele.
Durant aquest estiu hem passat alguns regates per aquí.
S'han fet croquetes. El Bermúdez sempre fa la croqueta per passar. Sí, la gent no el vegi.
Molt divertit fer la croqueta.
Un dia, Núria, podries enfocar el Bermúdez quan fa la croqueta perquè no el vegi.
Ja una cama,
segur que seria
una
divertit.
Una càmera d'alt, ja ve d'una càmera.
Sí, un dron.
La tenim.
Per això un dia hem de reflexionar sobre aquesta qüestió, perquè al final la màgia de la ràdio era precisament que no se'ns veia.
Sí, ara...
Clar, si ara ens veuen...
Ara hem de portar cuidado.
Fem ràdio o fem tele, o què fem?
Sí. S'ha d'anar amb cuidado,
Ara cuidado. Resulta que t'has de preocupar per si vas ben afaitat, ben pentinat, si portes aquesta samarreta a una altra, que si vigila els gestos perquè se't veuen a la tele.
La ràdio moderna, la ràdio moderna.
M'ha caigut hòsties, però bones, perquè he comptat partits amb càmera d'avant i m'ha caigut...
Clar. Per cert, molts ànims, per tornar al tema a Lamine, a tots aquells que van vendre el partit d'ahir com una prèvia, un duel entre Lamine i Arda Güler, una abraçada d'escalf.
A mi no me gustó.
¿No te gustó, De la Fuente?
No, la verdad que es un esmirriao, no me parece... ¿Un esmirriao? Eso no es un esmirriao.
¿Pero quién?
¿Güler? No, Lamine. Però i Pedri no me levanta medio metro.
Home, és que comparat amb vostè,
a mi
està
el partido d'ayer no me gusta. Demasiados toquecitos, demasiadas tonterías. Yo lo que quiero ver es un choque de trenes. Yo quiero ver codazos. Quiero ver la España.
Físico.
Quiero ver España. Sí. Quiero ver España. Es intensidad, es garra, es un codazo de Tassotti a Luis Enrique. Claro, pues Cucurella me va con esos pelos que parece un chiquipar. Otro que se llama Porro es un despelote, no sé. Menos toqueteo, menos bailecitos, más correr y más pegar. Y entonces yo, pues la próxima convocatoria me voy a llevar a los jugadores a ver los toros para que entiendan lo que significa representar a España.
Lamine lo regatearía.
Y iríamos a cazar ciervos.
A cazar ciervos.
Y para que se vuelvan hombres. Y luego, pues, recorreremos pueblos medievales de España e iremos a quemar brujas. Esto es España.
I Àlex, Arda no va estar malament, Güler. El problema és comparar-los.
Home, dic que un futbolista rival que per 0-6 no va estar malament.
Sí.
No, per... jugador,
per mi no va, per mi de Turquia va ser dels jugadors que
comparat amb 0-6 amagat sota les pedres.
El problema és comparar-lo amb Lamine Yamal, però a mi em sembla un bon jugador.
El pots comparar amb Lamine Yamal o el pots comparar amb els seus defenses. Si els compares amb els defenses de Turquia va fer un partit.
A tu et va sorprendre Espanya o no? Dius que Argentina està al nivell d'Espanya i no sé si alguna altra selecció, vas comentar el canalla.
A nivell de joc, Argentina... Fixa't, l'altre dia deixen a la banqueta a McAllister i a Enzo, igualment contra Venezuela fa un partit Argentina a nivell de mig del camp i domina el partit bestial. Té, després d'Espanya, per mi el millor mig del camp que hi ha al món, i a més afegeix a jugadors com Julián, el propi Leo Messi, òbviament, i hi ha seleccions com França, que tenen un potencial a dalt. França té a Olise, que està en un moment impressionant, però a més a Dembélé, Mbappé...
A la una parlarem del tema Dembélé, perquè déu-n'hi-do el rebot al Paris Saint-Germain amb la lesió que ha tingut amb la selecció.
Clar, va començar com a suplent, el posa a la segona part de Champs i s'acaba de trencar.
I no jugarà contra el Barça.
Lesió als isquios i es perd 6 setmanes de competició. I Doué és dubte, i Luis Enrique es va trencar la clavícula.
També és dubte.
I veurem com arriba també al partit, sí.
Home, que a mi, que no hi sigui Dembélé, ja hem vist que és una bona notícia perquè se'ns estava travessant una mica, sí, no? Però, sí, sí. Però si falten Dembélé Doué, el partit és el primer, no? És l'1 de setembre.
D'octubre.
Pues celebrarem doble.
Sí, ara ho comentarem amb l'Andrés Onrubia, que anirem a França, perquè el Paris Saint-Germain ha fet fins i tot un comunicat, sí, sí, queixant-se d'aquesta lesió de Dembélé amb la selecció francesa.
No, nada. Un comunicado, pues ya está, se lesionan los
¿cómo
chavales.
¿Cómo estás?
Pues se me, bueno, ni Dembélé ni Doué, pues se me ha lesionado mi mejor Doué. Ya está, ¿por qué tienes?
Dels partits de seleccions ens quedem amb el gol i l'assistència de Lewandowski en Polònia, no?
Sí, tornava Lewandowski amb la selecció, ja amb Jan Urban com a nou seleccionador.
Mític Jan Urban. Sí, sí, sí. Vau jugar-hi amb Jan Urban o contra Jan Urban?
Jo.
No, tu des casa, ara ho busco, ara ho busco. No, no, no.
Una miqueta més gran. Però, ostres,
Urban marxa de 2-1 al 96, tu no havies debutat.
No. No, no. No. Menys
99. Quant debutes tu, Jofre?
Jo, 98.
I tu, Jordi?
A primera, 99. Segona, 98.
Sí, però 98. El dia que jo debuto, Jordi estava a la banqueta.
Sí, sí, sí.
Però per què ho dius amb aquest tintintint?
No, perquè...
Sempre n'ha hagut categories, eh?
No, perquè vam estar a punt de votar ja.
No, no, és veritat, és veritat.
Podríeu haver saltat al camp junts.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
No, 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 no.
I vas marcar.
Sí,
i vas marcar.
Però que estàvem allà, ja. I, de fet, a Lleida també vas venir, no? Sí, el nostre primer partit oficial és junts.
Junts, sí.
Que és el març del 98. Sí, que ho deia per proximitat de dates, tio. No siguis dolent.
Tu m'han dit que vas jugar a Benassal dissabte?
Sí. Vam jugar allà, amb un mític, eh? Mig centre, sí.
2-2?
2-2.
Fixa't que tenim espies a tot arreu, eh? Tenim espies a tot arreu, Jordi.
Com que no em puc moure gaire, ja, tio.
Hòstia, hòstia.
M'ha posat l'ancla,
eh? Aquesta no la vaig perdre, jo, eh?
Sí, 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 no, no.
Vas jugar de mig centre perquè és on pots jugar caminant, no?
Tu i Dimas.
Sí, exacte.
Hòstia, gràcies.
Que Dimas està d'ajudant de la selecció de Filipines.
Sí, sí.
Me'l vaig trobar l'altre dia al camp de l'Europa.
Ja, però si jugués amb Dimas de mig centre, d'una que vulgui, Dimas cobreix camp per 6, encara és
fora. Està fora, Dimas.
A veure, digue'm, què vol dir això?
Que tu estaves per tocar i Dimas per córrer.
Això m'ha agradat.
Bruno, deies, de Lewandowski.
No, que va marcar i va donar l'assistència, va sortir molt content. A més, el van canviar al final del partit perquè no fes massa càrrega de minuts i sortia molt content.
Home, si el van canviar al final del partit, va agafar càrrega de minuts, no?
Sí, però l'aplaudición. Aplaudición.
Aplaudición, clar, sí, sí, tornaves a la selecció.
I estalviació. No faria carrera de minuts, sí, si no juga, o el canvien a la mitja part, però al final del partit...
Estalviació dels últims 20 minuts, que no els va jugar a l'Evandro.
Si són dels últims 20 minuts, no és al final del partit.
Joder, com estem.
20 minuts d'un partit de 90 no és el final del partit.
Vinga, sàcalo.
Doncs, 70. Val. Ara miraré exactament si va ser el 67-75. En qualsevol cas... també victòria d'Alemanya, ja amb Baumann com a nou porter.
Baumann, aquest és el que té 35 anys?
No té tants, però sí, aquest és el del Hoffenheim, no és Ronald.
35
no?
anys,
sí. Val.
Mira-ho.
Potser té 35 o 33, tampoc sé si era el 75 o el 67 el minut, però en qualsevol cas va guanyar Alemanya, que havia perdut el primer partit, per tant va fer la selecció de Nagelsmann.
Pausa i seguim, que tenim
golo, assistència, golo, assistència.
Robert, el 67 van canviar Lewandowski, em diu l'Helena de Diego.
Bé, Robert.
Com us explicàvem, hem d'anar a França perquè s'ha lesionat Dembélé i el Paris Saint-Germain ha fet un comunicat criticant la Federació Francesa. Andrés Onrubia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, el viernes en el partido contra Ucrania, que gana Francia en el descanso, bueno, se lesionó un futbolista ya del Paris Saint-Germain, de Désiré Doué, y entra tras el descanso Ousmane Dembélé. ¿Qué pasa? Que Dembélé venía arrastrando molestias ya del último partido antes del parón, que fue contra el Toulouse, y en teoría no estaba en condiciones de competir, y en el minuto 80 pues siente unas molestias en el muslo izquierdo, pide el cambio, y se confirma el sábado por la tarde que a través de un comunicado del Paris Saint-Germain que estará 6 semanas de baja, por lo que no va a estar seguro en el partido contra el Barcelona de la Champions, y esto suscita la cólera del Paris Saint-Germain porque se filtra un correo que envía un día antes a la Federación Francesa del Fútbol alertando del estado físico de Dembélé, que ha contrastado con el staff médico que no está en condiciones para jugar mucho tiempo y que le pide por favor a la Federación Francesa de Fútbol que cuide al futbolista francés. Hace caso omiso Didier Deschamps, se lesiona a Ousmane Dembélé, también Désiré Doué, y esto provoca que ayer por la mañana el Paris Saint-Germain emita un comunicado ya oficial, porque el otro era oficioso, esa carta, esa misiva enviada a la Federación Francesa, en la que anuncia hechos graves y evitables en relación, evocando la lesión de Ousmane Dembélé, y afirma que va a intentar endurecer las medidas para ponerse de acuerdo con el staff médico de la selección. Acaba de terminar, por cierto, la rueda de prensa previa al partido de mañana contra Islandia. Se le ha preguntado a Deschamps por el asunto de Ousmane Dembélé. Ha sido muy contundente el seleccionador francés, se ha enfadado bastante con los periodistas porque ha dicho que todos los jugadores antes de concentrarse pasan por una especie de test médico y que Ousmane Dembélé pues se sometía a ese test médico y lo detectaron que no estaba lesionado, como decía el Paris Saint-Germain, y ahora se dice en Francia que el propio Paris Saint-Germain pues va incluso a intentar ser mucho más contundente si la Federación Francesa de Fútbol pues no le hace caso como hizo con el, supuestamente con el caso de Ousmane Dembélé.
Es bestia, ¿eh? Porque se ha filtrado incluso el informe que el Paris Saint-Germain mandó a la Federación para argumentar que Dembélé estaba lesionado.
Sí, se ha filtrado, bueno, lo filtra el club a varios periodistas para que saliera a la luz el justo después de la lesión de Ousmane Dembélé. Llama la atención el correo porque evocan varias lesiones que o varios casos de la Federación Francesa de Fútbol en los que ha sido o ha puesto en riesgo la salud de los futbolistas del PSG, como por ejemplo cuando acaba la Champions mencionan que Dembélé se lesiona ante España en la semifinal de la Nations League, que eso provoca que luego no pueda jugar el inicio del Mundial de Clubes y que Deschamps hace jugar a los finalistas de la Champions tan solo cuatro días después de esa final en Múnich. Está muy cabreado el PSG con la selección francesa, como decía, anuncia en un comunicado medidas contundentes, pero hoy, por ejemplo, la rueda de prensa solo se ha centrado en eso, ¿no? Entonces, la verdad que Deschamps, enfadado, ha dicho que él es el responsable, pero que no va a hacer ningún trato de favor a nadie, porque si no tendría que hacer caso a todos los clubes que le envían alertas respecto al estado físico de sus futbolistas, pero esto puede recrudecer todavía la grieta que ya estaba abierta, porque también se hablaba de que Luis Enrique y Deschamps tenían una relación muy distante y que al técnico asturiano tampoco le había gustado bastante el caso de Dembélé, y porque cambia un poco el trato que está o el plan específico que había diseñado el Paris Saint-Germain en este inicio de temporada para intentar darle reposo a sus jugadores después de un final de temporada frenético el año pasado.
Y es seguro que Dembélé no juega contra el Barça, porque estará 6 setmanes de baixa y el partido es el 1 d'octubre, el primer de Champions del Barça a casa. ¿Y Doué, se sabe algo?
Sí, Doué, 4 semanas de baja. En teoría tampoco llega a ese partido del Barcelona, pero es que también hay mucho miedo en el Paris Saint-Germain de que mañana juegue Barcola, porque Barcola fue titular el viernes, no físicamente no está en plenas condiciones, como decíamos, el PSG le diseñó un plan específico a todos sus futbolistas después del final de temporada frenético que tuvo en el curso pasado, y hay miedo de que juegue mañana y se lesione, porque ya son dos lesiones importantes, Doué y Dembélé. A priori Doué tampoco llega para el encuentro contra el Barça en Barcelona. Y Barcola, si mañana cae lesionado, es que el PSG tampoco tiene muchas opciones en ataque, así que vamos a ver la evolución de estos futbolistas, pero hay miedo de que mañana juegue Barcola y que caiga lesionado también, como sus dos compañeros.
Andrés, antes de ir con la selección, ¿había jugado Dembélé con el PSG en Liga o no?
Sí, había sido titular en 2 de los 3 partidos del inicio de temporada, también en la Supercopa tuvo minutos. Pero claro, el problema es que cuando, como mencionábamos, en ese partido antes del parón, que es el 30 de agosto en Toulouse, Dembélé cae lesionado en el segundo tiempo, en el muslo derecho, ahora se ha lesionado en el muslo izquierdo, y eso provoca que intente el Paris Saint-Germain que no fuera convocado para los dos compromisos de la selección francesa. Es lo que ha molestado al club parisino, porque la Federación Francesa no hace caso omiso a esas advertencias del Paris Saint-Germain, ya venía arrastrando molestias y ahora se ha lesionado de más gravedad en la tercera lesión que tiene en los últimos 3 meses.
Andrés Onrubia, Francia, gracias.
A vosaltres, un fort abrazo.
Bruno, són baixes importants pel PSG, les dues confirmades, la de Dembélé i Doué, que no jugaran contra el Barça.
Sí, a veure, hi ha un substitut molt clar, jugarà Kvaratskhelia, aquest segur.
No està mal.
Que no està malament. Gonzalo Ramos, que sempre que el posa Luis Enrique li està donant bon rendiment, no és el mateix nivell, òbviament. Té l'opció de jugar amb Kang In Lee, caigut a una banda, que també és un futbolista que aporta bastant, però evidentment estem parlant del nivell d'un equip que guanya una final de Champions 5-0 al seu rival, que és el de Dembélé i de Sirdué.
Sempre hi ha aquest debat amb seleccions, no? Jo entenc que els entrenadors van molt lligats perquè els futbolistes crec que tenen poc marge per dir-li a Dembélé no hi vas, perquè Dembélé segurament hi vol anar, i segurament per dir-li intenta jugar poc i Dembélé juga el que li dóna la gana. I entenc la situació de Deschamps, és a dir, un seleccionador té els jugadors i si li diuen està bé per jugar, el club pot dimissar, no?
Ara, vull dir lo normal és que es lesioni Dembélé, lo anormal és que no es lesionés.
Correcte, no? Estàvem amb... Vull dir que...
Lo estrany és la de la temporada passada.
Però aquí el que és realment estrany és el conflicte entre l'informe aquest, no? És a dir, si n'hi ha un que diu que està lesionat i l'altre que diu que no, que està bé, aquí un dels dos no qualla. Si realment està bé, doncs aquí res a dir. Ha jugat, s'ha lesionat, com li pot passar qualsevol.
Deschamps
ha dit però...
alarma, no? No? Jo no crec que sigui tan lesió com que ve amb alguna molèstia. Sí. Que ho tenen cuidado, i Deschamps ha dit.
I veurem a veure com afecta...
I més amb Luis Enrique, saps? Que deuen estar molts amics i ella ha dit Deschamps. D'on ve el comunicat aquest?
Vale, veurem a veure com afecta el tema mundial de clubs, eh? Jo crec que les dates eren terribles i sí, les lesions poden ser contínues.
Els clubs que els
i després no només jugat. Les 6 setmanes de lesió, sinó que no tinguis recaigudes. Que el 6
del mundial de clubs no. És interessant.
A part de Dembélé, els sisquios són molt futurs.
Els clubs que han trobat
ironia
de clubs
aquí.
Poden patir.
Tindria el seu punt metafòric que Dembélé rebés la pilota d'or estant lesionat. Perquè retrataria una miqueta el que és la seva carrera, no? Capaç de molt bones coses, però les lesions que el fan...
O que es lesionés recollint-la.
Això ja seria molt de Dembélé, sí.
I quan estava a Futbol Barcelona tot eren lions, eh? Com? Tot eren lions.
Lions?
Tot eren lions.
Lesions.
Perquè dormia poc. Havíem d'anar a departar a casa seva, eh? Que tenia lesionat el...
I anaves tu, president, a despertar a Dembélé?
Jo a vegades anava, eh? Agafava...
Com el despertaves?
El meu cotxe, eh? I despertava la porta, trucava el timbre, Dembélé! Perquè tenia lesionat l'alarma al mòbil, també. Se li lesionava l'alarma del mòbil, també. I els isquibials...
Els isquibials.
Ni t'aplico. Tenia isquibial que semblava paper matxer.
Com?
Paper matxer.
No, això ho ha dit més o menys bé.
Sí. Puc dir papetxer?
Sí. Això hauria sigut més propi.
Deia que lo del Mundial de Clubs és interessant perquè contrasta la pretemporada que han fet els que van jugar aquesta competició amb la que ha pogut fer el Barça.
Sí. Sí, sí.
És terrible el tema de... Però fins i tot mentalment en aquell moment pel jugador que no sap si estàs acabant temporada, si estàs començant, quan tindràs vacances, estàs guanyant el joc o estàs fent un torneo de veure què passa. Era molt difícil. I el no tenir vacances o el tenir les vacances perquè al final les has tingut, però que no tinguis aquest moment de puesta a punto, sinó que tinguis que ja a la setmana jugar-te com el PSG un títol europeu, és molt complicat. Veurem passarà... És la primera vegada que passa. Veurem a veure com afecta això el rendiment dels jugadors.
Sí, passarà factura segur. I llavors, depenent del jugador, de la genètica de cadascú, li arribarà abans o després, no? Segurament, doncs, jo crec que el PSG aniran caient com mosques.
Fins i tot
potser primer és Dembélé, l'altre, però és que no han parat.
El tema també de la pretemporada, encara Luis Enrique continua sent un mateix bloc, una mateixa manera de jugar... Però el Real Madrid necessitava potser una pretemporada per assolir els conceptes nous de Xavi Alonso i no les ha tingut. Jo crec que això té que afectar seguríssim, perquè ara no tens moment per treballar, ara és cada 3 dies un partit.
Bueno, els brasilers han pogut treballar.
Quan juga Brasil? Perquè Rafinha tornarà a ser titular, no?
Se suposa que sí, l'únic que Brasil està classificada i Ancelotti pot fer proves directament. També
jugar.
És veritat que ja estava classificada i el va fer jugar de mitja punta a titular. Està fent proves...
Tot el partit?
El va canviar al final.
El final que vol dir, cuidado, siguem curosos.
El cas és que va jugar de mitja punta i ho va fer força bé, va estar a punt de marcar, va donar una assistència i jo crec que serà el mitja punta titular de Brasil al Mundial.
El mitja punta, eh?
Sí. L'alternativa és Paquetá o que jugui Rodrigo, però sembla que amb Rodrigo, pel que sigui, no va acabar massa bé Ancelotti, així que crec que jugarà Rafinha de mitja punta.
De moment,
Brasil no és el que era.
Potser el Barça no s'ha trobat la posició, però jo crec que sobretot el pes que ha de tenir a Brasil, per això jo crec que l'ha convocat, no només pel tema futbolístic, sinó pel tema que pot tenir com a referència. En una selecció han hagut diferents proves, no?, aquesta convocatòria, i sempre tenir una peça com Rafinha que et pugui donar a assentar el grup, jo crec que era més o menys normal que el portés. Vinícius no crec que te senti a un grup,
no.
Tot el contrari.
Però sí,
jo te siento si defensa.
Si el teu mitjà
punt és defensa.
Aquest any no.
Por 10. Y tengo que ganar el Balón de Oro este año.
¿A qué tal?
También.
¿A qué tal? No,
he hecho mucho más, he hecho por 10. Si fue preciso.
Ves comprando un de playa, por si de cas, porque...
No,
es que tú qué dices, tú racista de mierda, que me has sacado aquí tus cosas, ¿eh? Hablando mucho tú. Tonto, vete a segunda. A segunda. Como cuando bajaste muchas veces tú. ¿Cuánto vas a cantar? Tú has bajado muchas. Tres descensos. Tres veces a segunda.
Tres.
¿Y algún ascens?
Tres.
Tonto.
Compensat.
¿Amb els mateixos equips?
No, amb cada...
Amb qui bajava i luego...
Tu, vaig pujar amb el...
No lo sabe, el... porque sí, es tonto.
Era, amb el Murcia, amb el Valladolid. I amb qui més?
I no, nadie más. Sí. Tonto, que t'està inventant.
El Murcia és un guardes millor record, no?
Del Murcia.
Del Llevant. És un guardes millor record, per què?
Perquè
estava en segunda.
M'hagués agradat moltíssim quedar-me molt més temps, em van tractar molt bé, va ser la primera experiència, diguem-ne, professional fora del Barça.
O sigui, per això, perquè va ser la primera fora del Barça, per això tens molt carinyo.
Sí, perquè vaig estar molt a gust i perquè em van tractar molt bé. És
allà
és on
vas coincidir amb Rubiales?
Amb Rudi, sí.
I Preciado d'entrenador?
Van pujar, sí, sí.
Quin mite, Preciado.
Però van pujar després l'any següent.
Quan jo no havia Rubiales. Ah, vale, però pujé, però torno a baixar.
Però l'ascenso fue divertidísimo.
Sí, no?
I jo le dije, miré a Jofre i le dije, eres un crack.
No vamos a bajar.
No voy a defender. Y bajamos.
Era suplent, no, Rubiales del Levante.
El, bueno, no diria suplent, és veritat que va haver una època que ja va deixar de ser el lateral esquerre més titular, l'any de segona va jugar bastant, a primera va deixar de jugar, però no diria suplent, participava bastant.
I tu, Jordi, quin és el club del que guardes millor
Rayo,
record?
Rayo, va ser el primer any i va ser l'últim Euro-Rayo, va ser que ens vam classificar, sí. Ens vam classificar per targetes, encara que vam fer molt bona temporada, vam estar líders fins i tot algunes jornades de Lliga, però l'any i mig...
Molt ofensiu, el Rayo,
Extrem, sí. Extrem. Sí, llavors podia fos, córrer.
Es va fer 8 o 9.
7, des d'una temporada, no vaig tornar a marcar més.
7 gols amb el Rayo, aquella gran temporada que vau fer.
Temporada. Sí que va ser la del temporada que em va portar a la Sub-21 ja, i a l'Olimpiada.
No hi havia Martín Pérez encara, no?
No, per sort. No, bueno, teníem a Ruiz Mateos, eh?
Sí, sí,
era
peculiar.
Tu el contracte te'l va fer Ruiz Mateos?
Sí, fixa't si era peculiar.
Com negociaves?
Fixa't que era peculiar, bueno, el representant, que el Barça volia les garanties de pago i per jo marxar...
Garanties de pago, està bé, Ruiz Mateos.
Jo vaig anar allà, vaig estar una setmana sense contracte, pràcticament, perquè no es posaven d'acord, perquè Ruiz Mateos deia que ell, su palabra era la garantia de pago, i el Barça volia dir ja, a veure...
Està molt bé, però...
Bona estratègia de Joan Gaspar.
Jo vull...
Jo vaig aparèixer després amb Doña Teresa. Que encara el
bueno, perdona, era
el presista de Liu, però
sí, sí, era ella, era
però
ella.
Ja apareixia poc perquè ja estava fotut.
Però com era Teresa Rivero?
Donava flams a la gent.
Com la veus, com la veus per la tele.
Ja t'has casat, me deies, ja t'has casat. Si no, si fueras mi hijo no entraràs en casa.
Te deia això, sí, Teresa Rivero, perquè no l'havies casat.
Perquè tenia una filla i no estava casat, sí, sí.
Oh, sí? Bueno, això no li entrava al cap.
Era meravellosa, de veritat. Jo me'n recordo un dia a l'estació d'Ave de Còrdoba, que em sembla que vam, jo diria que vam guanyar, però no recordo exactament el resultat, no anàvem massa bé. I et ve a la concentració i diu, a partir d'ara ja vamos per arriba en picao.
Per arriba en picao.
Era així.
No acabaves, o sigui, era una i una altra.
Vam tenir que gravar un dia un anunci de Flandul.
Ja vamos per arriba en picao.
Vosaltres vau haver de gravar un anunci de Flandul.
I vam tenir que fer 250 tomes, perquè no era capaç de dir una frase... que havia de dir, tots els altres menjant, saps? A mi, i ja, jo era el jove, a mi em va tocar Tocenillo del Cielo, no m'agradava gens.
Hola, tío!
I era, venga, comencem.
És que les aguinaldos molt bé.
Però una frase. I venga, repetim.
I l'endemà tocava pes.
I jo con el Tocenillo. I jo, no m'agradava. I venga, pa dentro.
No era capaç de dir una frase per l'anunci, Teresa Rivero.
Per guanyar 12 quilos, venga, Tocenillo.
És que és el que ha dit ell.
Les aguinaldos molaven, de Nadal.
Sí.
Clés adult, el Gorriaga, una capsa guapa.
Tot iogurt. Tornava de vacances fins, no?
Sí, sí, Nadals xules.
En aquella època no teníem problemes de pes, cremaves tot ràpid.
Ai, tremendo, eh? Vamos per arriba en picao.
Vamos per arriba en picao.
Ai, Jofre Mateu, Jordi Ferrón, Àlex del Mas, molt bé l'Europa, eh?
Molt
va empatar contra el Sevilla, bé, però va jugar bé, eh?
Molt bon inici,
eh? Molt bon inici, que és importantíssim.
4 de 6 i vam mereixer guanyar.
El Nàstic també ha començat prou bé i el Sabadell té 2 punts, no? 2 de 6. Bueno, 2 empats.
No malament.
Ara, tocaria que hi hagi equips catalans a segona divisió, sí, que n'hi hagi més a primera federació, perquè aquí hi ha un forat que s'hauria de cobrir, sí o no?
Sí, totalment.
Haurem de tractar aquest tema. Clar, hi ha el Barça, l'Espanyol i el Girona a primera.
Ho compares amb altres comunitats autònomes.
I després a primera federació hi ha el Nàstic, l'Europa i el Sabadell.
I els 3 filials dels 3 de primera a segona ref.
Sí, segona ref, sí.
I l'altre dia l'Europa jugava contra un filial, que era el del Sevilla. Gràcies als 3.
Bona setmana.
Que vagi bé.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.